De taronja blau.
Mira.
Sí, sí, sí.
Veus?
Anem a la musiqueta?
Va, sí. I avui la notícia musical sona així. Molt bé, quina alegria.
Oh, sí, home, sí.
Matí. Ens agrada molt Beyoncé en aquesta secció. Hi ha molt, pocs artistes sí. que no ens agradin, de fet, perquè com que som un programa tan divers...
Ara.
Mira. En un dia com el d'avui, vau de saber que per fi la nova pel·lícula de l'artista ja ha arribat als cinemes espanyols.
Ah, ja ho tenim.
N'hem parlat diverses vegades en aquesta secció d'aquesta pel·lícula i avui, 21 de desembre, ja està als cinemes espanyols. És una pel·lícula que, recordem, es diu Renaissance Tour i que repassa els millors moments d'alguns dels seus concerts pel món i també repassa la preproducció, producció i realització de la seva última gira mundial, que ha sigut una bestiesa. No sí, ha superat sí, a Taylor sí, Swift, sí. però gairebé. Llavors, recordar també que la pel·lícula, el llargmetratge, està escrit, dirigit i produït per la mateixa Beyoncé i que, de moment, només als Estats Units ja està aconseguint una xifra rècord. Era evident, era d'esperar, eh?
Sí,
de fet, sense anar més enllà, Beyoncé ha guanyat 25 milions de dòlars des del dia que va estrenar aquesta pel·lícula fora d'Espanya. Per tant, imagineu encara tot el que li queda per guanyar. Veurem com funciona aquí. Jo ja us dic que aquestes festes l'aniré a veure.
Sí,
jo m'agradaré el luxe d'anar-la a veure.
Sí, sí. Jo també aniré.
T'he de dir que no sóc molt i molt fan de Beyoncé. M'agrada la música que fa, però no sóc una fan. Però l'aniré a veure, li donaré una oportunitat. I si voleu a la tornada ja us explicaré què tal.
Tinc altres però està bé.
No, està bé. I res, de moment avui això la veuré i quan tornem de vacances us explico què tal.
Ah, sí.
Gràcies, Núria. Fins ara.
Molt bé, a tu.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida saludem el president José Montilla.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
5 minuts que passen de les 9 del matí. Miri, la setmana que ve, el dimecres 27 de desembre, farà just 13 anys que es va acabar el segon dels governs tripartits que va governar la Generalitat de Catalunya. En conseqüència, també farà 13 anys de l'últim president socialista que ha tingut Catalunya. Es tracta de José Montilla, qui sempre és interessant escoltar, i més ara, en un moment d'acostament entre els socialistes espanyols i els partits independentistes catalans. És per això que l'hem convidat avui a l'estudi de la caravana de Ràdio Estel, president Montilla. Molt bon dia.
Molt bon dia.
President, com veu Catalunya des que vostè va deixar de ser president ara ja fa més d'una dècada?
Bé, durant aquests 13 anys han passat moltes coses, no? Primer, una crisi econòmica en la que estàvem immersos durant els dos darrers anys del meu govern, a partir de la enfonsada del banc Lehman Brothers i de la crisi que va afectar tota Europa i el món occidental, amb el que va comportar, no?, de pèrdua de llocs de treball, de caiguda de la recaptació de les administracions i de polítiques d'austeritat, cap recordar-les a Europa, no? Després, bé, hem tingut a Catalunya durant aquest període una etapa molt convulsa, fruit de l'anomenat procés. Després hem tingut també una pandèmia, diguem, que hem patit amb el conjunt del món, amb les dificultats que això afegeix, no?, a la vida de la gent, a l'activitat econòmica. I ara doncs, estem en una nova etapa. La pandèmia s'ha deixat enrere, però tenim conflictes bèl·lics molt a prop. O sigui, en 13 anys han passat moltes, moltes coses.
Li preguntava, president, perquè precisament va ser vostè durant el seu mandat que ja alertava de la desafecció d'alguns catalans vers Espanya i també dels problemes com ara Rodalies. I això segueix sobre la taula.
Bé, però segurament perquè no és fàcil de resoldre. Jo no dic que no... Però després, Catalunya està millor ara que fa 10, 15 anys. Jo crec que no només hi ha el tema de la desafecció, que ha estat creixent, i els problemes de Rodalies, sinó que hi ha altres temes que també s'han agreujat. Fruit, entre altres, de les... jo crec que dels errors durant aquesta etapa, no?, que tenen relació amb l'enfortiment de l'autogovern. Tenim més autogovern ara, després del procés i de tot el que ha passat, ara o en aquell moment. No tenim més autogovern avui. Tenim més competències? No, no tenim més competències. Està la societat catalana més unida? Jo crec que no, que és evident que no. És evident que hi ha alguns problemes que s'han anat solventant i altres nous que han anat apareixent. Té Catalunya més prestigi, més potència, més projecció exterior? Jo crec que no. Vull dir, o sigui, per tant, un balanç que és bastant agridolç, perquè evidentment que hi ha coses en les que s'ha avançat, no?, com ha avançat el conjunt del món, no?, la solució a determinats problemes. Jo crec que la sortida de la pandèmia, per exemple, va ser un gran exemple, no? Però amb altres temes pendents d'aquests temes que en principi són els que van provocar el procés, però el procés, després del procés hi ha hagut una posició de més debilitat del país en el seu conjunt. El país està més debilitat.
Anem a alguns d'aquests temes pendents, si li sembla bé, president, perquè algun dels temes pendents i que es parlarà avui en aquesta nova trobada, avui ja institucional, entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès, és aquest traspàs de la gestió de Rodalies, si més no, d'una part. Esteu content per aquest traspàs, primera? I segona, hauria d'acabar sent integral aquest traspàs?
És que és un traspàs integral. O sigui, això caldria primer posar-se d'acord en això, perquè el traspàs de Rodalies, o sigui, la facultat de la Generalitat per fixar preus dels bitllets, per fixar freqüències, per fixar fins i tot noves rutes, en algun cas, aquesta facultat es té des de l'any 2010. No és nova. El que no es té és la propietat dels trens, no?, i del personal. Però això no és el tema més important. El tema més important segurament és l'altre. Ara, si es fa un traspàs mitjançant una fórmula que encara està per definir, d'empresa mixta, pues es tindran, sí, més facultats sobre l'operador, però al final, si vols més freqüències, les podies haver posat abans. Si volies, i per tant més trens, es podíem haver posat abans, si volies una política tarifària més favorable per la gent que no té recursos, també l'hauries, tenies instruments per posar-la abans. Per tant, ara no es traspassen les rodalies, es traspassen alguns aspectes més de les rodalies que tenen relació amb la gestió operativa, amb l'operador. Després hi ha dificultats per traspassar segons quins elements, perquè no són de les rodalies, són d'altres tipus de transport que circula també per les mateixes estacions i els mateixos rails, no? Les mateixes vies. I això dificulta molt el traspassar, perquè què traspasses? Un tros, una via, mitja via, perquè passen mercaderies, mig recorregut, llarg recorregut. O sigui, no és fàcil. Això el que posa en evidència és que les coses que tarden molt de temps, a vegades hi ha un problema de voluntat política darrere, no dic que no, però també és que no són fàcils. La simplicitat amb els que alguns aborden aquests temes, després es veuen que no a l'hora de la veritat, doncs no són fàcils.
Per cert, que avui dèiem que en parlaran de tot plegat els dos presidents, tant Pedro Sánchez com Pere Aragonès, i és que Pedro Sánchez és a Barcelona, entre altres coses, també per la inauguració d'aquest supercomputador del Mare Nostrum 5. Té previst reunir-se amb ell, amb Pedro Sánchez?
No. Jo no estic en actiu, en el sentit, diguem, jo no tinc responsabilitats orgàniques ni institucionals des de fa temps. Això no vol dir que no estigui... vull dir, el que passa al país, pues, són coses que evidentment em preocupa. Jo continuo tenint activitat com a expresident, però jo no tinc responsabilitats institucionals directes avui. No tindria cap sentit. S'ha de reunir amb les persones que avui tenen responsabilitats, als governs i als partits, no, òbviament. I està bé que vingui a inaugurar aquest supercomputador en el que ha participat Europa, el govern espanyol, el govern de Catalunya i altres, perquè això és molt important per al país.
Per cert, Pedro Sánchez, que abans d'aquesta reunió i abans de el macrocomputador, ara sí que li demanaré que es posi els auriculars, perquè està a Can Basté ara mateix i ha parlat sobre la llei d'amnistia. Ho ha fet en aquests termes.
El referéndum no cabe en la Constitución. Creo que además es contraproducente para algo en lo que estamos todos trabajando, que es la superación de la fractura vivida durante la pasada década, y lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante, abrir una nueva etapa, reforzar el autogobierno y encontrar espacios en los que podamos encontrarnos aquellos que pensamos diferente.
També ha parlat, com escoltàvem, del referèndum i ha tornat a dir Pedro Sánchez que el referèndum no és constitucional.
Bé, jo crec que això és una evidència, no ho diu ell, no? Ho diu molta gent, no? La Constitució hi ha coses que les possibilita i no tot el... I no diu que és... hi ha coses que no estan regulades a la Constitució, tampoc. L'avortament, l'eutanàsia, no sé què. Hi ha lleis que les han desplegat després, aquests drets, i són constitucionals, malgrat que no hi havia cita prèvia. Això serveix per l'amnistia, però no serveix per al tema del un referèndum d'autodeterminació, perquè hi ha articles molt clars que ho prohibeixen, que parlen de la unitat d'Espanya, de que els referèndums, a més, només es poden fer per unes determinades matèries i, a més, han de ser consultius. Per tant, hi ha coses que... no regula la Constitució, però que no prohibeix que es facin, i altres que hi ha una prohibició d'una manera expressa si s'interpreten adequadament articles bàsics. I aquest és un d'ells.
Ara, president, em parlava...
L'amnistia sí que és possible, i jo crec que, a més, la llei aquesta és necessària. Ell explicava bé les raons, jo les comparteixo, diguem, l'amnistia... és necessària per tractar de superar, diguem, una situació generada per el procés. És coherent amb les mesures que durant la darrera legislatura ha pres el govern que és la taula de diàleg, els indults, i amb un objectiu que és afavorir la convivència i evitar, diguem, el que hi hagi gent que acabi entrant una altra vegada a presó, no? Entrant una altra vegada o entrant altres, però primera vegada a la presó, perquè això evidentment no ajudaria a la convivència, que és el que persegueix, no?, aquesta llei.
Ara em parlava de l'amnistia, em deia que hi estava a favor i que era coherent. Què n'opina de les veus del Partit Socialista Obrer Espanyol que s'han mostrat en contra d'aquesta amnistia?
Bé, jo la respecto, no?, perquè no pot ser d'una altra manera, però no comparteixo les raons que donen. Jo crec que hem de ser conscients de que, primer, de que el país s'ha canviat. Són persones, la seva immensa majoria, que van tenir un determinat protagonisme en una etapa, diguem, ja del passat de la nostra història, que cal reconèixer la important tasca que van fer alguns en aquella etapa, però avui l'Espanya ni la Catalunya d'ara són les de l'any 80, la societat catalana no és tampoc la de l'any 80, i fins i tot els partits, el sistema de partits no són els de l'any 80. I per afrontar nous problemes i nous reptes, pues, calen instruments com aquests, no?
Sí, com sigui, el cert és que Pedro Sánchez va passar-se la campanya assegurant que no hi hauria ni amnistia ni suport dels independentistes, i han acabat passant les dues coses.
Bé, també altres van passar fent la campanya dient que bloquejarien qualsevol acord a Madrid i que no ajudarien a investir a ningú. I van acabar investint a la Pedro Sánchez. Per tant, jo crec que, vull dir, en política aquestes coses passen.
Més coses, perquè Pedro Sánchez també ha assegurat que es voldrà reunir amb Carles Puigdemont i Oriol Junqueras durant les properes setmanes, tot just després que s'aprovi precisament aquesta llei d'amnistia. Com ho veu vostè?
Jo crec que forma part de la normalitat democràtica el que hi hagi reunions com la d'avui amb un govern, el de Catalunya, com s'han produït al llarg dels pràcticament ja, doncs, més de 40 anys de Generalitat, en principi provisional fins a l'any 80, i des de les eleccions de l'any 80, doncs, amb la recuperació, amb el nou estatut, amb l'estatut del 79, doncs, les relacions normals, lo normal entre els governs és que es parli, i que hi hagi reunions, i que hi hagi cooperació, i que hi hagi projectes en comú, i que es parli també amb la resta de formacions polítiques. És que si el president del govern parla i vol parlar, i el finalment sembla que hi haurà una reunió amb el cap de l'oposició també, a Madrid, doncs, amb més raó, no?, que hi hagi reunions amb els partits que han possibilitat la seva elecció com a president del govern i amb els que hi ha acords per fer un recorregut, no?, en aquesta legislatura, no?
De seguida parlem d'altres temes, però més enllà de l'amnistia, com es pot resoldre, president Montilla, un conflicte polític amb l'Estat que ha quedat enquistat durant tants anys? Ho dic perquè, clar, ara s'aprovarà l'amnistia i no sé si el socialisme veu amb bons o mals ulls que l'independentisme, després de l'amnistia, pugui demanar un referèndum, i si no és així, Pedro Sánchez acabi perdent el suport tant de Junts com d'Esquerra.
Jo crec que l'independentisme, el que no podem demanar als independentistes és que deixin de ser-ho, diguem. I per tant ells tenen els seus objectius a mig termini i és normal que els defensin i els propaguin i tal. Una altra cosa és que hi ha demandes seves que poden ser compartides i aquestes aniran endavant, i altres que no són compartides i que no figuren en l'acord que s'ha signat. En els acords que s'han signat no figura el referèndum d'autodeterminació. Són posicions que manté una part. Diguem, molt bé, doncs, si els creuen que tindran més possibilitats de fer el referèndum d'autodeterminació amb un govern de Feijóo i Vox, doncs, endavant. Aquesta possibilitat l'han tingut ara i no l'han utilitzat. Jo crec que no, que una cosa és... el que es diu per la parròquia, fonamentalment, i més quan hi ha una competència dura entre Esquerra Republicana i Junts per l'hegemonia de l'independentisme, que encara no està resolt. I, per tant, hi ha una part que segur que forma part de les seves conviccions, però una altra que és molt conjuntural, molt tàctica, molt de posse. A mi, francament, aquest tema avui no em preocupa.
José Montilla, creu que la immersió lingüística ha funcionat a Catalunya?
Jo crec que el problema que té l'escola catalana, que té un problema seriós, com hem vist ara en PISA, el problema que té no és la immersió. La immersió jo crec que ha estat útil, entre altres coses, per a un país com el nostre, en el que al final de la... En fi, de tota l'etapa obligatòria de l'educació, els nois i noies puguin sortir amb un domini, diguem, de les dues llengües. I això ha estat útil i és un element cohesionador de la societat. Ara, el problema del català no està a l'escola, està al carrer. I té relació amb el nou món que vivim avui, de les xarxes socials, de la multiplicitat de canals que hi ha, on la gent veu menys televisió, llegeix menys, segurament, veu més vídeos, més TikTok, més... El problema del català està en l'ús social, que ens ha de preocupar i hem de tractar entre tots d'afavorir que aquest ús social s'incrementi. No està a l'escola. I després l'escola té altres problemes, com hem vist a PISA, i bé, ara jo crec que el Parlament va produir un debat, hi ha hagut una reunió entre els partits, i hi ha un cert acord per veure de... tenir molt bon d'analitzar quines mesures necessita l'escola perquè el rendiment dels alumnes sigui més elevat, perquè, bé, no estiguem a la cua, com ara en PISA. Però això no té relació, des del meu punt de vista, amb la immersió. No podem atribuir a la immersió la causa dels mals resultats de PISA. Sí, no seria just ni cert.
Jo li preguntava a José Montilla per la immersió lingüística, precisament per aquesta nova missió d'eurodiputats que ha vingut a casa nostra, 12 eurodiputats d'entre la dreta i l'extrema dreta, que han dit que el que està en perill a casa nostra és el castellà.
Bé, tots sabem que aquesta comissió, que forma part de la Comissió de Peticions, que presideix una diputada del PP, és una comissió a la que assisteixen, a la que han assistit, a la que s'han apuntat d'eurodiputats, només membres del Partit Popular i en gran part de la dreta extrema, no, europea. Hi ha grups que no han volgut participar d'aquesta comissió, han dit que era una farsa, que és un... En fi, els centres que han escollit per visitar casualment, doncs és allà on hi havia hagut algun tipus de conflicte, amb persones que van recórrer en el seu moment als tribunals, amb col·lectius molt minoritaris a la societat catalana. Aquest no és un problema. El català i la immersió no és un problema. Hi ha gent que vol fer un problema d'això. Vol fer un problema on no hi ha un problema.
I la gent vol dir el Partit Popular?
Treure rèdits al Partit Popular i també a alguna altra formació, diguem, però fonamentalment sí. Per treure rèdits polítics. No per solucionar un problema que no existeix.
Per cert, parlem del Partit Popular també, perquè demà es produirà també aquesta trobada de Pedro Sánchez amb Alberto Núñez Feijóo, cap de files del Partit Popular, i sobre de la taula la famosa renovació del Consell General del Poder Judicial, que fa 5 anys que està aturada.
Sí, 5 anys. És que, clar, fa 5 anys que ells no governen, i ells quan no governen, pues, si toca renovar i la correlació de forces no li és favorable, pues, bloquegen la renovació. Ja ho han fet altres vegades. És incomplint la Constitució. Perquè la Constitució, ells que parlen tant de la Constitució, que els seus antecessors en gran part no van votar, cal recordar-ho també, s'obliden de complir-la en aquells aspectes que pensen que no afavoreixen els seus interessos. Espero que puguin... M'agradaria, ja sé que no serà fàcil, que poguessin, en aquest cas, tractar, bueno, arribar a un acord per facilitar la renovació del Tribunal del Consell General del Poder Judicial, si no volem deteriorar més la justícia, que és el que està passant. La justícia s'està deteriorant, per hi ha nomenaments que no es poden fer, en fi, hi ha un Consell caducat també, que el que ha de fer és, pues, és anar a fer altres coses, aquests magistrats, no? Els que són magistrats i els que són, no són magistrats, advocats, pues, a fer la seva feina, però ha d'haver-hi un nou Consell General del Poder Judicial que sigui representatiu en aquest moment de la correlació de forces, no? I del moment en el que vivim, no?
Si tornem cap a casa nostra, segons la visió de José Montilla, Salvador Illa hauria d'aprovar els pressupostos del govern de la Generalitat de l'any que ve?
És que jo no conec els pressupostos de l'any proper, diem. No sé si si Salvador Illa els conec, però jo em sembla que no estan fets.
Li pregunto diferent. Una de les condicions del Partit Socialista Català perquè s'aprovin aquests pressupostos és que tirin davant el projecte del Hard Rock. Per què ha de tirar endavant el projecte del Hard Rock?
No, aquesta no és una condició. Aquesta era una condició de l'any passat. En seguida, per als pressupostos de l'any passat, el govern d'Esquerra Republicana i el PSC van acordar una sèrie de condicions, uh-huh, de contrapartides, no? Com sempre passa. I el primer que hem de fer és complir els acords ja del passat, no? I si vols negociar un nou pressupost, el normal és que l'anterior, les coses que vas acordar que compliries, les compleixes.
M'ho deia vostè abans, perquè, si no, és política, no sempre passa.
Bueno, en política no sempre passa, però quines garanties, amb quina fiabilitat negocies amb algú que no fa 5 anys, sinó fa l'any passat, diguem. Vas arribar a uns acords amb ells per aprovar el pressupost i no ha complert. Pues, el primer que ha de fer el govern és complir els acords per poder negociar amb nosaltres. Jo crec que la voluntat de negociació per part del PSC i de Salvador Illa és clara, l'ha expressat en més d'una ocasió. No hi ha, i no és normal, no?, que un partit que està a l'oposició, però que el seu líder va guanyar les eleccions, que no les va guanyar el senyor Aragonès, com bé recordar, tenen els mateixos diputats, però va treure més vots el PSC, que s'ofereixi a negociar els pressupostos, que aprovi els pressupostos de l'any passat, que el govern no compleixi les contrapartides i que ara, malgrat això, mantingui una actitud de mà estesa, voler negociar, perquè jo crec que el país necessita pressupostos, això no... crec que s'ha de valorar.
A partir dels propers anys ens podem trobar en una situació paradigmàtica, perquè, com sabem, a un cantó de la plaça Sant Jaume de Barcelona tenim com a alcalde Jaume Collboni, que és socialista, com a president del govern de l'Estat espanyol tenim un altre socialista com Pedro Sánchez, i al novembre hi ha eleccions, o podria haver-hi eleccions catalanes. Si es repeteixen resultats, Salvador Illa podria acabar ser president de la Generalitat. Què significaria que el socialisme governés tot això?
A mi em sembla que les eleccions tothom va tractant d'arribar primer i de guanyar-les, i després de tractar de ser capaç de tenir una majoria parlamentària que possibiliti l'elecció com a president de la Generalitat. Això és legítim. Ja veurem, falta molt de temps. Jo crec que en aquest moment el PSC no està, em sembla a mi, jo no formo part de la seva direcció des de fa anys, no tinc càrrecs institucionals ni orgànics, però el que veig és que està preocupat per altres coses que unes eleccions que no sabem si seran al novembre del proper any o seran al febrer. O sigui que, per tant, doncs, lo important és abordar ara els problemes com aquest de PISA, que hem parlat, com el problema de la sequera, com la necessitat d'aprovar uns pressupostos per a l'any que comença ara, dins de res, d'uns pocs dies. Això són els temes que en aquest moment em sembla a mi, si interpreto bé el que diu Salvador Illa, no?, que ha dit en concret aquesta setmana, el que preocupa el PSC. L'altre, evidentment, que tothom quan es presenta a les eleccions per guanyar-la, i el PSC i Salvador Illa es presentaran per guanyar-les.
Sí, com sigui, a vostè li agradaria tornar a veure un nou tripartit?
A mi m'agradaria tornar a veure un president socialista a la Generalitat. I això és...
Siga quina sigui la fórmula?
no sé quina sigui la fórmula, la fórmula, primer cal guanyar les eleccions i després ser capaç de, si no tens majoria absoluta, i les majories absolutes formen part del passat, de ser capaç de tenir els suports necessaris com per poder ser investit president i poder governar. I les fórmules jo crec que no podem recórrer a clitxes del passat, entre altres coses perquè el tripartit amb els mateixos partits, no, però si això no és possible. Iniciativa per Catalunya no existeix, no existeix. Els comuns no són ben bé els seus hereus, o ho són només en part. Esquerra Republicana és un partit que també avui no és el partit de l'etapa del 2003 al 2010. Els dirigents d'aquella etapa ja no hi són, i en el PSC també, no? Vull dir, no estem parlant, jo crec, de reeditar, com si diguéssim, el mateix. En qualsevol cas seria... Les possibilitats que s'obren són coses noves. No sé amb quin... Òbviament, els acords sempre es treballen amb les formacions polítiques en les que hi ha més afinitat, però serà sobre la base, suposo, d'aquestes afinitats, d'aquests projectes en comú, que s'obrirà, no? Després de les eleccions, quan sigui, amb la correlació de forces que es produeixi aquesta possibilitat. Però crec que avui parlar d'això és una mica política ficció.
Deixa'm ficar-hi una mica...
Hem de parlar més de la sequera, més de l'educació, més dels temes que preocupen a la gent.
Deixi'm però ficar una mica del dit a la llaga, si més no, que ens divertim una mica políticament, perquè vostè em deia ara mateix el PSC no és el mateix que aleshores,
no.
Que no ho és, Esquerra no és la mateixa aleshores, que no ho és, Iniciativa no és ni de bon tros el mateix que els comuns, que no ho són, per tant, Junts tampoc és el mateix que Convergència, Junts. I si és així, veuríem bons ulls que Trias entrés al govern de Collboni?
Junts, bueno, Trias a més ha dit que marxa, vull dir, o sigui, com vol que entri. Jo no sé amb qui...
Trias per Barcelona, que seria Junts per Catalunya,
no sé,
estem parlant de Jordi Martí, ho sap perfectament.
Jo no sé qui amb qui pactarà l'alcalde Collboni, diguem, és una decisió que han de prendre el partit, però fonamentalment jo crec que l'equip que hi ha a l'Ajuntament de Barcelona, no? Que és després el que ha de ser capaç, no? D'entendre's amb qui puguin ser el soci o els socis. No sé amb qui pactaran. El que crec és que segur que encertaran i que ho faran pensant en una cosa que és fer el millor per la ciutat de Barcelona. No pensant només en el PSC, sinó en el que és bo per Barcelona.
President José Montilla, moltíssimes gràcies per venir avui a la Caravana de Ràdio Estel. Ha estat un plaer de conversa, que vagi molt bé.
Gràcies, igualment. Bon Nadal.
Ràdio Estel.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust, comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com. La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Aquest Nadal us esperem a la Casa Vicenç, la primera casa d'Antoni Gaudí. Fins al 31 de desembre, visita-la amb un 20% de descompte. Entra a casavicenç.org, tria la teva entrada i utilitza el codi Nadal per gaudir del descompte. Casa Vicenç, la primera casa de Gaudí.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Alfonso, aquest soroll? Espera, espera.
No, aquest és la Magui, que és una porca.
És que et juro que anava a dir, no entenc quin soroll està fent, però...
Cada tarda de dilluns a divendres, de 3:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Gairebé 6 minuts que passen de 9:45 del matí. Núria Ros, molt bon dia. Bon dia. Sanahuja, bon dia.
Hola, hola.
González.
Trias.
Tot en ordre?
Tot bé.
Doncs vinga, va, som-hi.
Les cosetes de l'Andreu.
Vinga, va, qui has estat quejat avui, Andreu?
A veure, doncs he estat el quejat en Joel Cojal. Mm-hmm. Data de naixement us he de dir que no la sé.
Vull dir, està bé, no l'ha publicat,
avui,
ja està.
No l'ha publicat. De fet, val, és que el seu Instagram és bastant minimalista.
Sí?
En el fet que només té 16 publicacions al seu perfil.
Val.
De fet, la seva foto de perfil és d'un color vermellós, granate, i després les històries destacades tenen negre. Vull dir... minimalista, al 100%. Però és bastant perfil model, no? Ah. I ho veiem a les seves fotografies perquè són d'aquestes que jo dic que són en posicions de que normals... De normals no en tenen gaire.
Sí, com de costat, no?
Sí,
una mica de costat.
Fent una mica la posició de Michael Jackson, però més forçada.
Michael Jackson?
Sí.
Aquella de que s'agafava...
Exacte, sí, i es posava de puntetes.
Aquella.
Sí, fent una mitja lluna, ara, al revés.
Aguantes.
Sí, d'acord. Doncs he de dir, però, que ell potser té una mica més d'estil, no?, que no pas els models de catàlegs d'Inditex.
Sí. Diríem.
Perquè veiem alguna foto, doncs, fent alguna figura de breakdance, que per aguantar-ho, doncs, has de tenir una mica d'experiència. Escolta'm. I d'anar al gimnàs.
Sí, home, sí, sí, absolutament. Sí, sí.
Has d'estar fort.
Jo sabia fer abans, això, eh? Ara ja no.
Agafar-te... o fer què?
Allò no, de costat. No, home,
sí, exacte, sí. Allò de costat, només, del... sí, només recolzant-te amb les
tot
mans.
Tot el pes el tens als braços, sí, jo ho sabia fer.
Mira aquí,
ara ho
Núria
intento,
Ros.
Parteixo el braç en dos.
Jo no puc perquè tinc el braç fotut encara.
No, clar, tu no ho facis, eh?
Que encara m'hi quedaré. No, a veure, també ara aviat doncs, apareixerà en una sèrie de TV3 que es diu Jo mai mai, que és sobre l'estiu en uns campaments. Hi ha uns vídeos on li pregunten algunes coses sobre això. Ell, quan li pregunten què és el primer que s'enduria en un campament, diu que un parell de mudes de roba esportiva per si de cas vas a la muntanya.
Uh-huh. I ja està.
Totalment lícit. No, és que només li demanen una cosa.
Faltaria.
Una cosa.
Clar, vosaltres què us enduríeu?
A on, a un campament?
En un campament d'estiu.
Una tele.
Ai, sisplau, que avorridot.
No, una tele, que no.
Jo, mira, una navalla multiusos d'aquella.
Ah, una navalla.
Gira dramàtic.
Per si has de tallar els bolets.
No, perquè ell pensa...
Per exemple.
Ell pensa en acorralados. L'han de buscar pel bosc i ha de sobreviure.
Però jo què sé, et pot treure de mil solucions?
Clar que sí, home, sí. Si has de menjar, agafes la navalla i un jabalí...
I un conill, apa.
Però de quin tipus de campament estem parlant? De supervivència?
No, a veure, de No, un campament d'estiu, dels típics que... Bé, no sé si hi havíeu anat vosaltres,
sí,
però éreu
dels
petits.
Bananos.
Sí.
Ah!
Una tele.
Una pilota de futbol.
Una pilota de futbol.
Jo una ampolla de vi.
Clar, mira, és Ros.
Estem parlant de campaments de nens.
No, perquè...
Jo sóc una nena, jo tinc 25 anys. No, però jo he anat a molts campaments. Mira, amb els salesians d'aquí a Barcelona vaig anar a uns campaments xulíssims i hi havia gent que ja era major d'edat i a vegades amb els monitors doncs et quedes. I... Bueno, en fi, jardí.
I passen coses.
No,
jardí.
No, dic, jo una ampolleta de vi que no fa mal, que tampoc aquí...
No, home, no cal fotre-se-la tota sencera.
No, clar que no, per compartir amb les 50 persones.
Jo sabeu que m'ho portaria un paquet de pernil salat.
Val, també està molt bé.
És que de vegades fa falta.
A mi no em farà falta el...
No, perquè porta la navalla.
Ah,
Ui. I aniràs a fer la matança del porc.
Agafarà un porc i salarà ell mateix el pernil.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do les respostes.
És una pregunta però poc clara.
Sí, no. Trobo. A veure, i després li tornen a fer una altra pregunta, és quin és el seu estiu perfecte, no?
Ah?
I ell diu que ha de ser un estiu sense calor i que el pugui passar a la muntanya.
Val, jo el tinc clar, també. Jo el tinc molt clar.
L'estiu perfecte?
Sí. Jo també el tinc bastant.
Jo sí.
Jo tinc molt clar.
Jo el tinc claríssim.
Jo, la primera part de que no faci gaire calor,
sí,
la compro,
sí,
moltíssim.
Val.
Sí, sí.
Anar a la muntanya no tant, perquè a mi més això de caminar no m'agrada gaire, però
jo ho tinc clar, també.
No, després estar amb els amics i anar de viatge.
Jo, per mi, l'estiu perfecte seria viatjar, no posar un peu a casa.
Per mi l'estiu perfecte,
sí, sí,
és
anar d'un costat a l'altre.
Que no soni el mòbil.
També.
Que no soni el mòbil.
Sí, sí,
sí, sí.
Per mi l'estiu perfecte, jo ja els passo a Puigcerdà, molta la família i m'encanta.
Puigcerdà, eh?
Quin level, Puigcerdà, tu!
Sí, quin level. A Llívia, concretament, al costat.
Mira,
costat,
molt bé.
Sí, sí, la formatgeria de Llívia, boníssima.
I, no, no, però nosaltres anem al Burger King.
Ah, bé. També és perfecte el Burger King, que fan unes hamburgueses ara amb formatge crunchy.
Sí, estan sabroses.
En fi.
Fan una barbaritat.
No, desvarieu tant.
Sí, però ja ho saps, això.
Hamburgueses de Doritos, una cosa raríssima.
Sí, està boníssima.
Has provada?
No.
Empatant seva, eh?
De veure, ja.
Se'ls veien o no?
Sí, sí, no, no.
Ai, perdoneu. És que
hi ha dues converses paral·leles.
Sí.
A mi em parleu de menjar,
sí, ja està,
i deixo de ser jo.
Clar, és així, és així, és així. Mm.
No, a veure, amb aquestes dues respostes ja ens podem fer una mica la imatge, no?, de que ell és un noi esportista, un actor muntanyista, mm-hmm, què en diríem, no?, així
actor muntanyista.
Sí, actor muntanyista, model actor muntanyista, perquè, sí,
ho té tot.
El que sí que he de dir-li és que ha perdut una mica la seva marca, perquè abans m'anava amb un cabell molt cuidat, molt arrissat, d'aquests que jo en dic de discoteca dels 80,
sí,
i ara ja no, el porto una mica més curtet, més els rissos més el marcats, rinxols, diguéssim, rinxols, els rínxols més marcats, llavors no m'agrada tant. Però bé, tot i això, Joel...
Abans era més afro, més
clar,
cuidat, eh?
Sí, exacte.
Poc se'n parla de lo complicat que deu ser gestionar un cabell arrissat, eh? Cuidar-se'l, cuidar-se'l, alerta, eh?
Jo crec que és més fàcil tenir els rínxols aquests petits, però més definits, sí, que no pas bisbal, els altres.
Ell és potser, sí, més ondulat, no? Un voleria.
O sigui, el...
El volum.
El volum.
Sí, 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 sí. No, és que
no pas la definició.
Cuidar el cabell, sí, és complicat.
Escolta'm una cosa.
Digue'm.
Per cert, que la setmana passada, crec que va ser la setmana passada, si no va ser l'altra, va venir...
Qui?
Sergi Pompermayer, guionista de Jo mai mai.
Ah,
I ens va dir que serà una gran sèrie. Avui li preguntarem també a Joel Cojal.
Clar. Sí, sí, sí.
Què tal tant aquesta sèrie de Jo mai mai?
Li pots preguntar aviam què ell diria en un Jo mai mai.
Ah, mira.
Home, bona has aquesta de fer el Jo mai mai.
Jo mai mai.
Jugar.
Fer l'entrevista a través del Jo mai mai.
De jugar no ho farem, això.
No?
Clar.
Si vol jugar ell, a mi em semblarà perfecte. Però a mi que els pluralismes no m'acaben de quedar clars.
Déu-n'hi-do, tries.
No, a veure, per acabar ja amb aquest variopinto que acabem de fer aquí de l'estalqueig, està més que aprovat, o sigui, Joel Cojal està aprovadíssim.
Va, el teu toc, Andreu.
Doncs a veure, ja que s'acosta el Nadal, avui us explicaré alguna que altra mania meva durant aquestes festes. Primer de tot, odio els plats de paper, aquests decoratius, sí, per Nadal, que normalment són vermells amb alguna figureta platejada, dibuixada.
Sí.
Molta mania. També odio les estovalles de paper.
També.
Gran recurs en aquestes festes, perquè, clar, el recollir taula no es faci tan feixuc, no?
Deixeu els arbres en pau, home.
Sí, però allò que quan es mulla, ja està, comença a esbarrinar-se tot per la taula i...
Sí, sí, de tela, teniu de tela vosaltres?
Sí, sí.
I de Nadal.
Com de tela?
De tela de Nadal.
Sí, les estovalles.
Les estovalles, sí, home, clar.
Sí, sí, jo també. Sí.
Amb algun arbret allà, sí, pintadet, sí, sí. Tovalles, tot, sí, això. L'únic que també t'he de dir és que jo sóc més del Lule.
Ule.
Ule, Lule. Sí. Com hi dieu?
Sí, sí. Ule.
Ule. És que en català no sé com més Ule, eh?
Sí, home.
Bé, jo sóc més d'aquest tipus de material, de les estovalles, bàsicament, perquè si cau algun líquid no passa absolutament res.
Neteja i ja està.
És com que tot queda, sí, més subjecte, no?,
sí,
sobre la taula.
Exacte, sí, sí. A més, també, amb les estovalles de paper, si tens nens a casa, comencen a arrencar i a fer bales de paper.
Bueno, els nens han de ser nens, eh? Ara
sí,
has mirat,
no,
una mica,
clar,
com si no fossin només els nens, també t'ho dic.
No, aquí una persona s'ha assenyalat a ella mateixa.
Ah, val, val, val.
Val.
Si sou tot nois... Ella, saps?
M'he dit una persona.
Sí, clar, a vegades, però allò al final... Al final... Ai.
Ja s'ha descobert ella mateixa.
Al final del dinar, fas, si igualment s'ha de tirar allò que ho guardi, sí, perdona, clar, però clar, clar. Rata, rata, si guardes aquelles estovalles.
No, llavors, ja de tot,
fas una miqueta de boletes o escrius alguna cosa.
Ara també.
Sí, sí, sí.
Els desitjos. Un contracte de Messi.
Ara. També. No, i relacionat amb tot això, la cirereta del pastís, els tovallons de paper i de Nadal. Que no hi ha cosa més cutre que pugui existir en aquesta vida. És a dir, cutre pel disseny i també odiós pel tacte.
Està, és que, amics oients, tenim un atac de riure random.
No, el que està dient que els...
No, ho superarem. Va, Andreu.
No, és que passa. Jo ja ho he dit més d'una vegada en aquest programa, que jo els inputs no els porto gaire bé.
No, sí. No, és el cas de Juli.
No, ho sabem.
Jo estic mirant tota l'estona les vostres cares i clar...
No, clar. Ens hem rigut un moment.
Però no passa res, visca la vida feliç, que hi ha prou problemes, hi ha.
No, i tant, i ara m'acaba de pujar...
Bueno, és aquí fa una calda.
Sí. No tant.
Sí, no.
No baixarem això.
Estic suant com un pollastre, jo d'aquí a la dutxa. Vaig directament.
No, que estava dient els tovallons de paper, sí. Doncs, que són cutres ja pel disseny, perquè també. Bàsicament no n'encerten mai.
No, és veritat.
I després també perquè, diguéssim, que contenen molta pintura. Més pintura que, per exemple, la que porta a la cara una influencer quan es maquilla.
Sí.
Bàsicament. Sí, se't queda a les mans.
Quin atac.
No, em sap greu, O sigui, és que després peles les gambes i allò se't queda a la mà.
Sí, se't queda a la mà, és veritat.
Vull dir, la pintureta vermella se't queda a la mà. No hi ha més, no hi ha més. En fi, tot plegat és un despropòsit nadalenc, però a casa meva us he de dir, no us penseu que ho fem diferent, vull dir, estan una mica farts de les meves peticions que em diuen lo típic de si no t'agrada no mengis.
Ah, mira.
Clar que sí, home.
Això sí, els plats on menjar mai són de paper. Això sí que ho tenen bastant ficat al cap. Els plats per posar el menjar, diguéssim, al mig de la taula per compartir, allò sí que són de paper, però els
és
de menjar
aquells,
nosaltres...
Eh?
No.
Ara hi ha una cosa nova, que és com un plàstic que dura molt. O sigui, ja no és el plat habitual, sinó que és més desechable, però es pot reciclar, no sé.
Escolta, si estem parlant tota l'estona d'emergència climàtica, ni papers, ni plàstics,
res,
ni el plat de tota la vida.
Exacte, ja sisplau.
Ara, el Duralex.
És a dir, una cosa, si després t'has de quedar mitja hora més a la cuina fregant els plats, doncs t'hi quedes.
Sí, però para l'aigua, perquè clar.
No, clar, evidentment.
Sí, també.
Reciclant l'aigua, també.
Fill meu, és que...
No, és que tots són problemes.
Tots són problemes, és veritat. Però,
sí,
veritat.
És el que hi ha, punt.
Red flag? Doncs mira, sí, agafar aquests papers promocionals que la gent et dona pel carrer i tirar-los. A veure, si els agafes...
El blau, eh?
Com?
Tirar-los al blau.
Ah, per reciclar.
Bé. Ah, sí. Bé, no, és que hi ha gent que els tira, diguéssim, a les papereres del carrer.
O al terra.
Per això.
A veure, sí, una altra cosa. A veure, si els agafes és perquè t'interessen o penses que en algun moment et poden servir, no per alguna altra cosa. El que esteu fent és molt i molt lleig, que és donar falses esperances a alguna persona de que aniràs al seu establiment o faràs servir alguns dels seus serveis que promocionen. Sé que no és el mateix ni de bon tros, però ara imagineu-vos que vosaltres regaleu una cosa a alguna persona i que aquesta persona l'agafe, però quan surt de casa el tira a la primera paperera que es troba i després vosaltres us el trobeu. Doncs, oi que no és gens agradable trobar-se en aquesta situació?
No.
Doncs penseu una miqueta més amb les altres persones, amb aquestes persones que t'estan donant papers promocionals pel carrer. No em serveix l'excusa, és que si no ningú els hi fa cas, no. És a dir, ells ja ho saben que ningú els hi farà cas. En el cas que ells es trobin amb algú que els hi agafi el paper, doncs els hi estàs donant aquesta falsa alegria, falsa esperança de que tot sortirà bé, no? Al final, que alguna persona s'ha interessat pels seus serveis. Però moltes vegades això no és així, és enganyar.
Estic pensant en els consells d'ahir de la Núria Ros de dir que no.
Mira.
De vegades et venen i no saps dir no m'interessa, saps? Doncs,
clar, no passa res. Jo crec que els estàs fent més un favor dient-hi no m'interessa, que no pas agafar-lo i després tirar-lo. Perquè una cosa, aquests papers també costen diners.
Ja, i tant.
Vull dir,
tot costa diners.
Sí, siguem-ne una mica més conscients i, sisplau, si no voleu els papers, no els agafeu.
I punt.
Una altra cosa és que te'l posin al cotxe, Això no, ja
clar,
no.
Clar, clar, clar.
Això ja tireu-lo.
Va, anem a la petita historieta, va, crem-te.
Doncs sí, mireu, aquest matí m'he sentit una mica com en una illa deserta, com si s'hagués acabat el món, perquè sense wifi el meu mòbil no funcionava. Al principi, com m'era bastant d'hora al matí, pensava que havia caigut WhatsApp, però com estava incomunicat, doncs no ho sabia exactament el que passava, perquè he intentat entrar a l'Instagram per... Estava a punt d'escriure la Núria Ros dient-li, Núria, a tu també no et va el WhatsApp, però tampoc podia entrar a l'Instagram.
Clar, si no tens
no tenia
dades...
internet. Després del metro, clar, me n'he adonat que era jo, que el problema era
només
meu, perquè una dona al meu costat s'estava mirant unes bambes per internet i dic, i aquesta senyora com està mirant internet si jo no tinc internet?
Clar.
Havies de seleccionat alguna opció o què ha passat?
No. Sí, he estat tocant i...
I ho has aconseguit?
No. Fins que no he arribat aquí no ho he aconseguit. Quan he arribat aquí a la ràdio se m'ha connectat el wifi.
Fixa't.
I ja està solucionat.
La teva vida ha tornat a tenir sentit.
Sí. I mireu, una mica parlant d'Instagram, la popular opinion avui ve per aquí, perquè m'he trobat amb un tuit que, per cert, ha caigut Twitter aquest matí, llavors...
Sí, és veritat.
Ara ja està, eh?
Sí.
Ja està.
No, a veure, aquesta noia deia, Instagram m'ha renyat i censurat per dir que Jeremy Allen White sembla un gripau amb bíceps.
Ai.
Gripau amb bíceps?
Ai. Podreu silenciar-me a mi, però mai la realitat. A veure.
És que a mi les comparacions em fan molta gràcia.
Sí. A veure, demà segurament comentarem una altra vegada aquest tema en la nostra secció de safareig, perquè, per qui no ho sàpigui, Jeremy Allen White...
Qui és?
És l'actual parella o ligue de Rosalía.
Ah, el de
aquest sèrie... és el nou ligue de Rosalía.
El de la sèrie de Disney Plus.
Sí, home, ho hem explicat diverses vegades, això, sí, la secció de premsa rosa.
És un actor d'aquests que només té una expressió, que és la que surt en totes les fotos.
Fuma molt, eh?
I fuma molt, sí.
Bueno, això...
Ens porta la Rosalía pel mal camí.
No, primer de tot, jo he de dir... jo ja sabeu que no estic a favor d'aquesta relació, perquè protegen els dos.
És guapot, eh?
No és guapo. Per favor.
Em sembla interessant.
És a dir, a veure, no, quan van amb Rosalía semblen els dos que s'hagin vestit amb els draps de casa.
Això sí, van tirats, és veritat.
Ara bé, d'aquí a dir-li que és un gripau amb bíceps, és... no sé jo, és bastant lleig que et compari amb un animal i més amb un gripau.
Té un coll que Fernando...
Que...
Té un coll que Fernando Alonsea, eh?
O sigui, a veure, la papada la té. Això...
Però tothom té papada.
Sí, pues jo també, Déu. Clar. Ah. Però si tothom que té papada li haguessin de dir gripaus, tothom és gripau aquí.
No, jo crec que no ho diu per la papada.
I té ulls de fumat, una mica.
Ah, sí?
Ja està, Rafa diu tot el que pensem.
Mira, no. Jo el que t'anava a dir és que el color dels ulls és molt atractiu.
El color,
quin color
sí.
És, perdoneu?
Blau, clar.
Però té aquesta mirada com perduda, ja.
Té ulls de bastant... Sí, gripaueja bastant a la mirada.
Clar, no, a veure, sí que és veritat que el seu físic doncs no l'ajuda gens la cara que té. Així de clar.
A mi em sembla...
Sí, perquè el físic és un tio atractiu.
Però tu l'has vist a la sèrie?
No l'he vist.
Està agobiat, es passa la vida agobiat.
I surt bastant més guapot que aquestes fotografies.
A veure, jo he de dir que buscant més fotografies d'ell, m'he trobat amb fotografies de quan era jove i he de dir que han pitjorat.
Sí, han pitjorat?
Sí. Ah. Quan era jove era més guapot, la veritat.
Quan era jove, eh?
Sí.
I quina edat té ara?
25 anys, saps?
No, però una cosa... Les arrugues se li marquen bastant, eh? Vull dir, té una edat. Sí,
mira els bíceps allà, és veritat, té bíceps.
No, té uns bons bíceps. Sí. Vull dir, al gimnàs hi va, o al gimnàs no, però...
En fi.
Però bé, té una vida activa.
Ai, gràcies, Andreu.
No, a tu, Joan.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
I nosaltres que seguim amb més seccions, perquè arriba l'hora dels consells. Núria, quin ens expliques avui amb els consells?
Mira, avui us porto
No cau mai les frases avui, estic lent.
No passa res, és que és normal.
Bueno.
Quina hora ens despertem? És que clar, no som màquines,
no passa res.
Avui és una mica monotema, estic parlant molt de Nadal, però clar, de què voleu que parli, de l'estiu?
Jo també, amb les preguntes que breu estic nadalenc, ja passarà.
Avui us porto els consells definitius per estalviar en els àpats de Nadal. Val?
Mira, perfecte.
Sí, uns consells importants, perquè tal com ens han anat explicant des dels serveis informatius de la casa, els preus dels aliments estan pujant,
sí,
no paren de pujar.
Sí.
I, per tant, ara més que mai és necessari mirar-se un parell de vegades el que comprem per no deixar-nos-hi un ronyó.
Exacte.
És veritat.
Sí, sí, sí.
Llavors, vas a fer... Imagineu-vos que vosaltres organitzeu el sopar del dia de Nadal, el dinar del dia de Nadal, mm, i heu de fer tota la compra.
Hi ha gent que li toca...
És que no en teniu per regals, és que és impossible.
Dia de Nadal i Sant Esteve, per exemple.
Sí, sí. No, no, és impossible.
Deixes el sou allà, la paga extra.
Per això, és molt important organitzar-nos i estalviar i comparar preus. De seguida en parlem, però per fer una mica d'introducció, a només 4 dies de la nit de Nadal i del tret de sortida de les magnífiques festes d'aquest 2023, avui a Consells de Lifestyle us porto els consells definitius per estalviar en els àpats de Nadal. Estalviem, va.
Dinero no hay.
Dinero no hay.
Dinero no
hay. Y si hay, hay poco, es chico.
Sí, sí, sí. Y ahí se te va en rápido.
Va, abans d'anar als consells, vosaltres aquest any mirareu més prim a l'hora de comprar menjar per Nadal o us serà absolutament igual?
No, no, sí, sí. Com habitualment, perquè cal mirar sempre i per Nadal.
O potser no és mirar prim, sinó mirar-se un parell de vegades, no?
Aquest Nadal tiraré bastant de lot, saps?
És que...
està bé.
Depèn de qui... Sí, 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 pot se'n parla. Tu, Andreu, no, perquè tu no compres.
No, jo no faig el compro.
Ja t'arribarà, ja t'arribarà.
No, segurament, el moment arribarà. Però fins que no arribi,
disfruta-ho.
Com anem petit.
Sí que és cert que nosaltres fem àpats col·laboratius, quedem a una casa...
Molt bé, molt bé. Aquest és un consell molt bé, m'agrada molt això.
Quedem a una casa i cadascú porta...
Sí, això està molt bé.
Compartir i el plat estrella, i així més o menys tot s'equilibra.
Mira, de seguida comentem aquest consell, però abans anem al consell número 1, que és confirmeu assistència.
Home, sí.
Això no us ho esperàveu, però potser no, a l'hora d'estalviar en àpats, mireu.
S'estalvia ahir, si dius...
Sí, sí, atenció a aquest consell, perquè jo us diria que és dels més importants, perquè per qüestió de pressupost, quantitat d'aliments, begudes i espai, és vital que sapigueu qui vindrà a dinar o a sopar.
Sí, sí.
És així. Per tant, cal confirmar sempre la vostra assistència per curar-se en salut i no gastar o comprar de més, perquè després és problemes.
Absolutament.
Llavors, aquest consell també serveix si vosaltres sou els convidats en una altra casa, eh? Serveix tant per si vosaltres aneu a una altra casa com si venen a casa vostra. Mm. Sisplau, confirmeu que hi aneu i no feu perdre el temps a la gent i, sobretot, clar, no feu perdre diners.
Que diuen, serem 6 i després es presenten 2.
Clar, no, no.
Això no pot passar.
Això no, sisplau.
Però tot, jo crec que estarem d'acord que sempre a cada família hi ha una persona que mai saps... Sí. Si anirà o no anirà.
Clar.
Sí. Fins al darrer moment.
I si és una persona puntual...
No passa tant.
Mira, però clar, no, si estem parlant de 3 o 4...
Però vull dir que jo crec que d'un dinar preparat per 4 persones, sempre et surten 5 reaccions.
Per això mateix.
Però de 5 no te'n sortiran mai 4. Saps el que et vull dir?
Sí, sí, és així.
Exacte.
És així, és així. Per tant, sisplau, confirmeu assistència i a no ser que us hagi passat una cosa molt bèstia i que sigui més que justificada, aneu als dinars i als sopars de Nadal, que és molt important estar amb la família
sí,
i
home,
cantar
sí.
i ballar i tot el que sigui.
S'ha d'anar. Al final has d'anar.
Llavors, consell número 2, establiu el vostre pressupost. Una vegada tingueu clar el número de persones que assistiran en aquell àpat, serà el moment d'organitzar la vostra agenda per definir el menú d'aliments, de begudes i altres complements que necessitareu. Llavors, si ho feu així, tindreu una imatge clara i exacta del vostre pressupost i això, senyores i senyors, us ajudarà a minimitzar les vostres compres i estalviar.
Sí.
Si sou 2 persones, no fa falta que em feu un pressupost de 300 euros macos.
Clar,
home, depèn. Si vols anar al disfrutar o que et porten...
Sí, però com que estem parlant d'estalviar...
Ja, home, clar, la idea és aquesta.
Sí.
Vull dir, canvia molt el pressupost si sou 2 o si sou 24.
A casa hi ha un pas previ que comparteixo amb vosaltres, que és una videotrucada de tothom.
Clar, clar.
Una
clar,
videotrucada, clar, està bé. Que jo és un guirigai que no s'entén res.
S'haurien d'establir portaveus per cada família, no?
És
una
que
miqueta.
Succeeix. Sí. Hi ha portaveus. Sí.
Llavors, consell número 3, demaneu ajuda als vostres convidats. M'explico. Cobrir el cost total del dinar o del sopar de Nadal pot ser tota una inversió. És que a vegades potser inclús has de demanar un crèdit, eh? Vull dir, si sou una família nombrosa... Per tant, sapiguent això, no us dic que cobreu el menú als vostres convidats. Això és estil de cada família, és veritat. Hi ha famílies que diuen pues, 20 euros per cap i veniu a casa. Jo no és del meu estil de fer, de la meva família tampoc. Jo us diria, no cobreu el menú als vostres convidats, però sí que els hi demaneu que portin alguna cosa,
una mica
com ens deia en Rafa, no? Ja sigui un plat principal, sigui el postre, sigui la beguda, sigui alguna cosa de pica-pica, és igual, és la intenció, és portar alguna cosa que complementi. Llavors, si ho feu així, no hi haurà problemes de diners, tampoc tants mals entesos pel mig, trobareu més varietat de coses i més diferents, clar. I el cost per la persona que posa la casa no serà tan bèstia.
I una altra cosa, la persona que posa la casa no es porta tota la feina, saps què vull dir?
Ah, exacte. Menys feina, menys pressupost. Escolta'm, bueno. Doncs un que porti els canelons, l'altre que porti una mica de pica-pica i l'altre la beguda.
És un
win-win. Que queda el torró, doncs mira. Llavors, consell número 4, feu una llista. Els compradors, és a dir, els que aneu a comprar coses per Nadal, sabreu que anar de compra sense una llista pot ser la vostra gran perdició.
Sí.
Per tant, per no emportar-vos la sorpresa a l'hora de pagar i no comprar coses innecessàries, ajudeu-vos fent una llista per comprar el que necessiteu. La llista la podeu fer a mà, la podeu fer amb l'ordinador, la podeu fer mental, el que vulgueu. D'aquesta manera no us oblidareu res i també guanyareu temps. Bona perquè aquesta. Si arribes al supermercat sense un destí clar, vas donant voltes... A veure, jo si em perdo per Caprabo no tinc problema.
Clar.
No, home, no, Caprabo...
Sempre hem dit que Caprabo és a
banda. Caprabo està a banda d'aquesta història.
És la Champions del supermercat.
Imagina't perdre't a Mercadona, quina mandra. No, home, no.